Allà se sumarà a la desfilada l'autocar de jugadors del Club Bàsquet Girona i la comitiva enfilarà cap a la plaça del Vi. L'hora prevista d'arribada és a les 8 del vespre.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç al dia.
Bon dia. Una patrulla antiincendis recorrerà a partir de demà i fins al setembre als barris propers a zones forestals per vigilar l'espai natural i informar el veïnat perquè col·labori en la prevenció dels focs durant l'estiu. És una de les mesures previstes al Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Sant Vicenç dels Horts. Tot plegat quan tenim a tocar la revetlla de Sant Joan. De seguida en parlarem amb el responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament. Abans, altres titulars del dia. Llegir i jugar al voltant dels personatges i les històries de novel·les i contes és l'objectiu del Club d'Estiu de la Biblioteca Les Voltes. Començarà el 28 de juny i les inscripcions encara són obertes. Un taller nocturn de mindfulness és la proposta de demà de l'Implicat per Sant Josep. Serà a les 8 als peus del Pi Gros. L'equip genuí A de la penya barcelonista, campions de tercera divisió de la Lliga Wilic 7. Dissabte es van imposar als play-off a la Unificació Bellvitge i a l'Sporting Gavà. I la previsió del temps per les properes hores ens l'actualitza Carme Farnell.
S'espera que la temperatura màxima a la més alta pugui enfilar-se entre els 30 i 32 graus cap a la zona més interior i arran de costa rondant entre els 27 i 28 graus. En conjunt també han d'arribar alguns núvols mitjans que tendiran a deixar el cel mig ennuvolat, però en qualsevol cas deixaran poca precipitació. Cal dir que aquesta setmana no serà tan estable ni tan càlida com la setmana passada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Sara Cabrera. És dilluns 20 de juny. Ara posem Sant Vicenç al dia. Ho dèiem a titulars, una patrulla antiincendis recorrerà a partir de demà i fins al setembre als barris propers a zones forestals per vigilar l'espai natural i informar el veïnat perquè col·labori en la prevenció de focs a l'entorn natural durant l'estiu. És una de les mesures previstes al Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals. Sant Vicenç dels Horts i el Baix Llobregat ha passat a nivell 1 del Pla Alfa per risc d'incendi en les últimes hores, un cop superada l'onada de calor. Les altes temperatures dels últims dies i la sequedat dels terrenys forestals han comportat alguns ensurts al municipi, petits focs que no han passat a més, a diferència d'altres indrets de Catalunya, on els incendis s'han escampat per diferents punts del territori. Amb la revetlla de Sant Joan a tocar, parlem de mesures de prevenció i de consells de seguretat amb el responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament, David Poncelas. Bon dia.
Bon dia.
Estem en període del risc d'incendi. De fet, Sant Vicenç dels Horts ha passat alguns dies intensos, podríem dir. S'han generat alguns conats d'incendi que, sortuosament, no han acabat en algun ensurt major, però l'onada de calor dels últims dies també s'ha fet notar. I com ha estat la resposta davant d'aquestes incidències?
Bueno, des de Protecció Civil i especialment al cos de policia local, portem a terme una vigilància gairebé permanent de tot el territori, a tot el municipi, principalment el que tu has comentat al principi, que ens trobem, ara mateix estem acabant una onada de calor, però és important mantenir aquest nivell de vigilància, ja que penseu que el municipi té una gran part de territori forestal i la calor, especialment durant la nit, que no recuperem la humitat, és important, ja que la vegetació es torna seca i qualsevol guspira, qualsevol situació que pugui portar a terme un conat d'incendi, ens l'hem de prendre molt, molt seriosament, perquè pot complicar-se en qüestió de segons o de minuts. Per tant, la vigilància permanent i el tenir cura i precaució per part dels veïns és, si més no, una de les eines més importants que hem de tenir i que hem de portar a terme durant els propers dies.
Sembla que serà un estiu calorós, sec, com comentàvem. Quina és la previsió, més o menys? O sigui, com us esteu preparant per l'estiu?
Doncs, principalment, la preparació de cada estiu és enfrontar-nos, diguéssim, amb l'ajuda dels bombers de l'Associació de Defensa Forestal que tenim aquí a Sant Vicenç, que fan una tasca conjunta, si més no essencial, en col·laboració amb els bombers de la Generalitat, perquè al final són les persones, els primers intervinents en tasques d'incendis forestals, i principalment prevenir qualsevol situació d'aquest tipus pugui escapar-se del control municipal o del control dels serveis d'emergència, per garantir que tothom puguem gaudir d'un estiu relativament tranquil, i especialment d'una revetlla, doncs, també bastant tranquil·la en quant a possibles situacions que se'ns puguin escapar de les mans.
Ara entrarem en els consells de seguretat i de més a tenir en compte per tenir una revetlla segura. Comentaves aquesta coordinació entre policia, protecció civil, ADFs, bombers de la Generalitat, és bàsica per la prevenció d'incendis, però precisament a Sant Vicenç dels Horts té en marxa el pla de prevenció d'incendis municipal. Què implica aquest pla i quines són les principals mesures, diguem?
Doncs les principals mesures van enfocades cap a la vigilància, com he dit al principi, que ve principalment per part dels veïns, que siguin conscients de que qualsevol columna de fum o qualsevol actuació que estigui fora una mica del raciocini del seny, vale? Doncs que avisin directament al 112, i ja des del 112 ens fiquem en actuació i poder actuar de forma ràpida i eficaç, perquè al final una resposta ràpida i eficaç evita molts mals de caps. El pla de vigilància forestal ve encaminat principalment en aquesta tasca de vigilància i del tancament de possibles camins forestals, per tal que els vehicles que siguin de tracció mecànica no puguin accedir en un terreny on està la vegetació seca, etc., i que es puguin produir qualsevol tipus de guspira, i que aquella petita guspira, encara que sigui totalment inconscient, doncs generi una situació d'incendi que la podríem haver evitat completament. O sigui, al final és una tasca conjunta entre la permanent vigilància que fa el cos de policia amb les seves rondes al municipi, etc., i la prevenció pròpiament dita per part dels veïns, que tinguin consciència de que qualsevol de les actuacions que podrien fer durant el llarg de l'any per mantenir la seva vegetació seca controlada, etc., ara mateix s'hauria de plantejar molt bé el fet de no fer-la i traslladar-la per dintre d'unes setmanes, o haver-la fet en previsió fa un parell de mesos. Evidentment, tampoc es podrien fer fogueres, encara que si no estan autoritzades, i que en aquest cas les autoritza els agents rurals de la Generalitat, perquè estem en un nivell 2, ara estem actualment en un nivell 1 de risc d'incendi forestal, o sigui, hem baixat un esgraó, principalment perquè la onada de calor ja ha acabat i la humitat comença a millorar, i aquestes tasques de vigilància, de prevenció per part dels veïns i prohibicions d'activitats que tinguin risc en incendis forestals, especialment com el trànsit de vehicles a la zona forestal, creació de fogueres, etc., estan totalment restringides per aquesta situació.
I comentàvem, tenim Sant Joan a tocar. Què hem de tenir en compte per passar una revetlla segura?
Doncs la revetlla segura principalment es centraria en seguir les normes d'ús de la pirotècnia. Pensem que al municipi de Sant Vicenç estem dintre, o sigui, gairebé la totalitat del municipi està dintre de la franja de 500 metres de la massa forestal, i una de les, si més no, la més important, una de les tasques més importants és evitar a tota costa el llançament de petards i coets en dintre d'aquesta franja. Si mirem el Google Maps, per exemple, veiem que la massa forestal de Sant Vicenç, en distància de 500 metres, gairebé aglutina tot el terme municipal, o sigui, tota la zona urbana. Per tant, qualsevol llançament de coets, especialment que siguin molt grans en quant a llançament d'alçada, haurien d'intentar evitar-ho, perquè aquest coet pot arribar a la massa forestal i crear un conat d'incendi que a la llarga, bueno, en aquell moment, doncs, evidentment, l'ADF estarà activada i estarà fent rutes de vigilància per tot el territori, però al final, si es troben diferents coets que acaben aterrant a massa forestal i comença creant-se un conat, l'ADF potser no arribaria a tot arreu, i al final algun d'aquests conats que s'escapi pot provocar un incendi important. Penseu que l'incendi del Pigros, que es va produir fa unes setmanes, es va originar concretament pel llançament d'un petard per part d'unes persones i que al final no va passar més enllà perquè l'ADF i els bombers de la Generalitat ho van poder controlar.
I hi ha cap foguera autoritzada per l'Ajuntament per Sant Joan?
Doncs ara mateix, com que venim d'aquesta època de nivell 2 i onada de calor, els agents rurals van prohibir la realització de qualsevol foguera que fos de titularitat privada. Per tant, qualsevol foguera que es produís durant aquestes setmanes s'haurà de clausurar, i per part del municipi, per part de l'Ajuntament, no s'han actualitzat encara de moment, perquè potser en aquests 3-4 dies que queden fins a la rebetja es podria autoritzar alguna, però ara mateix no n'hi ha cap que estigui autoritzada. Per tant, qualsevol de les fogueres que es puguin detectar i visualitzar seran totalment clausurades al considerar-se que són fogueres de caràcter privat.
Això pel que fa a l'autorització de fogueres, però la revetlla popular sí que hi ha una, diguem, organitzada per l'Ajuntament a la plaça Narcís Lunés. Què consistiran, diguem, les mesures de seguretat per garantir, doncs, això, que no es produeix no només cap incendi, sinó cap doncs, incidència relacionada amb pirotècnia i demés en aquest espai, a la plaça Narcís Lunés?
Bueno, doncs a la plaça Narcís Lunés hi haurà un sopar, una zona de ball i un espai una mica més d'oci. Doncs en el sopar, bueno, hem concretat una sèrie de mesures preventives de cara a evitar possibles incidències en quant a vehicles que puguin accedir a la zona reservada per la revetlla. Després hem d'avançar que passa la via del ferrocarril, hi ha una zona d'indefensió respecte a la via de 8 metres, a partir de la qual es pot començar a llançar focs artificials de tipus usuari. Vull dir, no hi ha una pirotècnia professional contractada, per tant qualsevol de les persones pot llançar ja focs artificials, excepte en la franja dels 8 metres, que és una zona d'indefensió ferroviària i on la competència és de ferrocarrils, i per tal d'evitar qualsevol incident amb els ferrocarrils hem de mantenir aquesta franja de 8 metres, a partir de la qual ja qualsevol persona pot llançar focs artificials a la plaça.
I davant de qualsevol incidència relacionada, per exemple, amb pirotècnia, què cal fer?
Doncs, principalment, si es detecta qualsevol cosa, trucar al 112, perquè al final és el pas inicial on es dona activació dels serveis d'emergència. Immediatament, l'ADF, que estarà permanentment fent serveis de vigilància, podrà actuar en aquell moment. Si la situació ha provocat una emergència sanitària en quant a algunes persones, doncs evidentment vendrà el SEM i actuarà de la seva forma adient i traslladarà la persona o les persones cap al centre sanitari. La policia local i Mossos d'Esquadra doncs farien el control d'accessos a la plaça Narcís Lunés. Bombers, en coordinació amb l'ADF, doncs actuarien realitzant la possible extinció que s'hagués de produir.
D'acord, doncs aquests són els consells de seguretat a tenir en compte per tenir una revetlla segura. David Poncela, responsable de Protecció Civil Municipal, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Continua l'avís preventiu per contaminació de l'aire per nivells moderats de partícules PM10. L'avís preventiu porta activat des del dia 14, dimarts passat. La Direcció General de Qualitat Ambiental indica que els nivells de pols africana encara es mantindran elevats en les pròximes 24 hores. L'avís preventiu es dona a la zona de protecció especial, on s'inclou Sant Vicenç dels Horts, i també a les terres de Ponent i al Prepirineu. Llegir i jugar al voltant dels personatges i històries de novel·les i contes és l'objectiu del Club d'Estiu de la Biblioteca Les Voltes. Tindrà lloc les tardes de dimarts i dijous, del 28 de juny al 21 de juliol, i s'adreça a infants de 8 a 12 anys. A través de la lectura dinamitzada de llibres es vol fer brollar la imaginació i la creativitat dels infants a través de la lectura. Aquesta activitat s'inclou dins del passaporte d'un auta. Montse Collazos és la directora de la Biblioteca Les Voltes.
El Club d'Estiu és una activitat adreçada a infants de primària que es du a terme a la Biblioteca Les Voltes durant 4 setmanes a l'estiu. Concretament es fa els dimarts i els dijous de 4 a 6 de la tarda. El seu objectiu és promoure la lectura, bàsicament, i fer jocs lúdics al voltant dels personatges, de la creativitat i del món del llibre. El que ens agradaria és comptar amb un bon grup de nois i noies que a la fresqueta de la biblioteca amb un bon clima i amb força comoditat, doncs puguin gaudir de la lectura acompanyada, de jocs de taula i activitats diverses vinculades amb el llibre, amb els personatges, amb les paraules, per passar-ho bé, doncs ara que són vacances.
Les inscripcions per participar al Club d'Estiu de la Biblioteca són obertes. Es poden fer presencialment a les voltes o enviant un correu a lesvoltes@sb-h.cat. Deixar la ment en blanc, relaxar-se i connectar amb el present de vegades es complica durant el dia a dia. L'Implica't per Sant Josep proposa una activitat d'introducció al mindfulness demà al vespre als peus del Pi Gros. Serà una sessió de meditació nocturna basada en la tècnica del mindfulness, basada en posar el focus de les pròpies emocions, pensaments i sensacions. Avança en què consistirà la responsable de l'activitat de l'Implica't.
Introducción al Mindfulness en el Parc del Pi Gros el próximo martes 21 a las 20 horas. Allí practicaremos una meditación al aire libre, ayudándonos del entorno para anclarnos en el momento presente. Coincidiendo con el solsticio de verano, aprovecharemos para soltar aquello que ya no nos aporta nada y abrir paso a este nuevo ciclo. No son necesarios conocimientos previos en la materia, con que llevéis una esterilla para estar cómodos y curiosidad por el Mindfulness es suficiente.
La sessió de Mindfulness serà demà a les 8 als peus de l'arbre mil·lenari del Pi Gros. Per participar-hi cal confirmar assistència enviant un correu a implica't@sb-h.cat o trucant al 93 656 0415, 93 656 0415. La maleta de recursos porta demà una nova sessió de coaching. Aquest programa municipal d'orientació per la recerca de feina dedicarà la pròxima sessió a treballar l'autoconeixement de les persones participants. L'objectiu és conèixer-se millor per incrementar les possibilitats de tenir la situació laboral desitjada. La sessió de coaching es fa demà dimarts de 9 a 11 al Molí dels Frares. Les inscripcions s'han de fer al correu ocupació@sb-h.cat o al telèfon 93 680 7100, 93 680 7100. L'equip genuí A de la penya barcelonista s'ha endut aquest dissabte el títol de campions de la Lliga WeLeague 7. Es tracta de la competició catalana conformada per equips amb nois i noies amb diversitat funcional.
Para San Vicente, un grupo como el nuestro, no solo por el éxito deportivo, sino por el esfuerzo que hacéis, por vuestro compromiso, y que en los próximos días, aquí el concejal de deportes y yo mismo, os llamaremos para haceros un recibimiento en la sala de plenos del ayuntamiento, como corresponde a vuestro éxito, ¿de acuerdo?
Alegria i bon ambient, com sentíeu, l'alcalde felicitava així l'equip de genuïns de la penya barcelonista en arribada a Cornellà. L'equip vicentí va guanyar dissabte els dos partits del play-off de la tercera categoria d'aquesta lliga, celebrats al camp de la Unió Esportiva de Cornellà. Carles Rovira és directiu de la penya barcelonista i es mostra molt satisfet amb els èxits de l'equip genuí.
El nostre genuí A va enfrontar pel títol a l'Unificació Belvitge i a l'Sporting de Gavà, guanyant a tots dos equips i conquistant així, doncs, la Lliga d'enguany. Èxit esportiu del genuí de la penya en el seu primer any a la competició i èxit del club en l'àmbit social. Doncs el nostre projecte més integrador d'aquesta temporada s'ha aconseguit amb escreix.
Amb la victòria, el genuí A jugarà la propera temporada a segona divisió de la WeLeague 7. El B debutarà a tercera.
Guanyar el títol aquest any suposa que de cara a l'any vinent el club tindrà un equip, el genuí A, a segona categoria, i un altre equip, el genuí B, s'iniciarà a tercera. Un èxit, doncs, per al grup genuí de la penya, que actualment ja compta amb 35 nois i noies.
El projecte Genuïns va començar aquesta temporada i en poc temps compta amb jugadors i jugadores de Sant Vicenç dels Horts i també de municipis del voltant. Futbol amb valors i compromís, que ja comença a recollir els seus fruits. Moltes felicitats a l'equip genuí A de la penya i a tot el club. Doncs seguim parlant precisament de la penya barcelonista. Avui el projecte Fem un podcast de l'Institut Gabriela Mistral, el Samuel, la Irene, la Inara repassen la història de la penya barcelonista i entrevisten l'entrenador del cadet femení. Aquests tres alumnes van a segon d'ESO de l'Institut Gabriela Mistral.
Ara us exposarem el nostre reportatge de com es va crear un dels dos clubs de futbol més emblemàtics de Sant Vicenç dels Horts, la Penya Barcelonista.
El club de la Penya Barcelonista de Sant Vicenç dels Horts es va fundar l'any 1978. Lluís Arcil, Pedro Abanelleda, Vizcarrí i Antonio Vendrell havien fet molts quilòmetres seguint el Futbol Club pels diversos camps peninsulars. Aquests desplaçaments durant 4 anys van donar peu a la construcció de la Penya Barcelonista. L'objectiu de la Penya Barcelonista és fomentar el futbol base.
Abans de la construcció definitiva, Joaquín Combabosa va rebre una trucada de la Guàrdia Civil demanant-li que li doni explicacions sobre el que estava previst amb la construcció de la Penya Barcelonista. Les explicacions van ser prou convincents i la construcció va ser autoritzada.
La Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts té com un dels objectius principals la promoció del futbol base. Per diversos motius, però principalment econòmics, el 1989 va haver de desistir de la seva tasca formativa. Dels equips de la penya no han sortit diversos jugadors importants, com Xavi Roca, que solament a 11 anys d'edat va passar al futbol base del Barça, on va jugar al Barça B i fins i tot al primer equip.
A continuació, li farem una entrevista a Juan Linares, que és un entrenador i jugador de la penya barcelonista de Sant Vicenç.
Per què vas decidir ser entrenador?
Perquè m'agrada jugar a futbol i al ser entrenador tinc una nova experiència.
A quina categoria entrenes?
Al cadet femení.
T'agrada entrenar al masculí?
Sí.
Des de quan ets entrenador?
Aquesta és la primera vegada.
Què és el que t'agrada més de ser entrenador i el que menys?
El que més m'agrada és la millora del principi al final de l'equip. I el que més m'agrada, pues, aún no ho sé perquè és la primera vegada que sóc entrenador.
Tornaries a portar aquest equip?
Sí.
Quan tinguis la fitxa, et posaries el primer entrenador per aprendre més?
Sí.
Quina sensació és té quan guanyes un partit amb les teves jugadores?
Motivació per seguir endavant i alegria perquè saps que estàs fent les coses bé.
Creus que és complicat portar un equip?
Sí, perquè tens que pensar moltes coses.
Gràcies.
De res.
Ara us direm la nostra opinió sobre la penya barcelonista.
M'agrada el club de la penya barcelonista perquè és un club amb molta gent amable. El tracten molt bé i no només sents que són amics teus, t'acabes sentint part d'una altra família.
La vicentina Blanca Prieto Torres debuta avui al Liceu, a la flauta màgica. La jove ballarina vicentina forma part del ballet d'una de les òperes més populars de Mozart, ara dirigida per Gustavo Dudamel. La flauta màgica és un dels plats forts de la temporada al Liceu. Es representa fins al 2 de juliol. A ritme de la flauta màgica, amb el millor nivell de música clàssica, arribem al final d'aquest informatiu d'avui dilluns. Demà, més informació de Sant Vicenç dels Horts a partir de la 1. I immediatament després d'aquest informatiu podreu sentir el podcast Eureka. Drum kann ich froh und glücklich sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja stets los, ich heiß auf Wasser. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich find sie dutzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich Brafucker ein. Die Welt mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich, dann wär sie mein Weib und ich ihr Mann.
Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein.
Radio San Vicenç. Eureka, un espai jove sobre la Unió Europea.
Hola, què tal? Tornem a ser aquí amb una nova edició d'Eureka, un espai jove sobre la Unió Europea ofert pel Diari de Barcelona i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Soc en Pau Torres i m'acompanya la Mar Suí per parlar del European Solidarity Corps.
El Cos Europeu de Solidaritat és un programa de la Comissió Europea que promou la mobilitat dels joves europeus perquè se'n puguin anar a fer voluntariats a altres països de la Unió.
Entre el període del 2021 i el 2027, la Unió Europea destinarà 1 bilió d'euros, és a dir, 1 milió de milions, per enviar a 270.000 joves d'entre 18 i 30 anys a fer voluntariats o per ajudar-los a muntar iniciatives solidàries.
Les entitats que volen participar-hi s'acrediten al programa de la Unió Europea i presenten les seves propostes.
És el cas de la Fundació Catalunya Voluntària, que des de fa més de 20 anys treballen en aquest sector. La seva coordinadora de projectes, l'Anna Maria Gondadze, ens explica la finalitat del Cos Europeu de Solidaritat.
Els objectius del programa són desenvolupament de competències, la primera, o sigui, tu vagis allà, no?, i aprenguis fent, o sigui, el learning by doing. Després, crear xarxa europea, que tu tinguis l'oportunitat, l'accés de poder anar a viure en un altre país.
Des de l'entitat fan tasques de coordinació, acollida i enviament. A la Fundació tenen 2 o 3 places per rebre joves de la resta d'Europa que vulguin treballar amb ells. I l'any passat van enviar 30 de nois i noies a fer voluntariats en projectes molt diversos.
Tot ha de ser en l'àmbit social. Llavors, a partir d'aquí hi ha de tot, des de protectores d'animals, fins a oficines joves, fins a ajuntaments, escoles, orfenats, centres cívics, biblioteques, tot el que és obligat és que sigui un projecte social.
Econòmicament, el European Solidarity Corps és una gran oportunitat per als joves perquè la Unió Europea es fa càrrec de tots els costos.
És un programa que està totalment subvencionat. Zero, o sigui, zero despesa per al jove o la jove que participa. Transport internacional, allotjament, manutenció, tot està inclòs.
Aquests voluntaris es poden fer individualment o els voluntariats també es poden fer en grup i són una manera diferent de trencar amb la rutina i créixer personalment.
El bo d'aquest programa és que a tu no et demana ni que hagis estudiat res, ni que tinguis coneixement d'idioma, ni que hagis fet res. O sigui, tu pots tenir 18 anys, acabes d'acabar el batxillerat i no vols estudiar perquè no saps i et vols i t'animes a fer un programa d'aquests.
Eureka, una mirada jove a la Unió Europea.
I ara anem a escoltar les experiències de diferents persones que han fet aquest voluntariat.
La Laura és periodista i filòloga anglesa. Del gener al setembre de l'any passat va anar a Salònica, Grècia. El voluntariat va adreçat a joves d'entre 18 i 30 anys i ella el va fer en 27.
Tot i que jo quan vaig marxar de Solidarity Corps em sentia una mica Peter Pan, un cop allà em vaig adonar que no hi ha una edat per fer Solidarity Corps, no? Que potser hi havia persones que als 18 anys havien decidit prendre's un any sabàtic i marxar, o persones que als 29 o 30 anys havien decidit que volien redirigir la seva vida professional. I crec que és una experiència que es pot gaudir a qualsevol edat i que és molt gratificant la facis a l'edat que la facis.
La Laura va fer el voluntariat a un Media Lab fent feina relacionada amb els mitjans, a part de tallers i formacions. A més, va fer moltes altres coses.
També vaig tenir l'oportunitat de ser professora d'anglès de persones refugiades. Vam crear un curs específic dirigit a trobar feina. A més, també pots realitzar un projecte personal. Jo en concret vaig fer un petit documental sobre un hospital psiquiàtric. Vaig fer un projecte que consistia en explicar com l'art pot ajudar persones que han patit un trastorn de salut mental.
Vivia en una casa gegant de 25 persones de totes les nacionalitats. Això els va ajudar a crear vincles, socialitzar tot i el toc de queda i fins i tot fer de conillets d'Índies.
Un noi que vivia a la casa i que havia estudiat economia i sociologia estava fent la seva tesi de sociologia i va convertir la casa en l'experiment de la seva tesi, i llavors va donar lloc a tota mena de jocs i de, bueno, i d'una sèrie d'activitats surrealistes que va organitzar.
I d'una que marxa, passem a un que va venir. En Marcin Buri, de Polònia, es va mudar a Barcelona per fer un voluntariat i s'hi ha quedat a viure. Va acabar la carrera de Belles Arts i va començar a exercir de professor. Tot i això, buscava altres oportunitats i va acabar trobant l'opció ideal per a ell.
Trabajo en ONG, que hace proyectos para jóvenes, que está creando las oportunidades para ganar la experiencia y aprender con cursos de formación o de intercambios, talleres y eventos para jóvenes. Y mi proyecto era concentrado en media y diseño. Está haciendo mucho diferentes cosas, está aprendiendo mucho, especialmente de idioma.
En Marcin ens explica per què són importants programes com aquest.
Y programas como eso son importantes, en mi opinión, porque puedes ir fuera de tu zona de confort, probar cosas nuevas y ayudar comunidades locales con un montón de proyectos y aprender muchas cosas. Creo que necesitamos hacer más promoción de este tipo de oportunidades, especialmente en pueblos pequeños.
L'European Solidarity Corps també contempla la possibilitat de fer voluntariats en el teu mateix estat. És el cas d'en Samuel Pujol, que va anar a un centre sociocultural de Santiago de Compostela i va fer de monitor infantil durant un any. De l'experiència destaca el bon ambient.
Els meus companys s'han portat superbé amb mi, sempre he tingut molt bona relació amb tothom amb qui he estat, i bueno, ja més fora de lo professional, vida de casa, vida per allà i tot, també ha estat tot molt bé, m'he portat molt bé amb tothom ha estat molt, molt guai, o sigui, s'ha pogut organitzar dintre del que hi havia amb el Covid, he fet bastantes coses.
I una de les coses més gratificants d'aquestes experiències de voluntariat és l'impacte que generen en altres persones.
Hi havia un nen que va venir nou, per dir-ho així, a Santiago, i bueno, ens van explicar la situació tal, i sempre vaig tenir una connexió especial amb aquest nen. Bueno, quan va arribar al final, doncs em va donar una abraçada, vam berenar junts, va ser molt maco. I, bueno, em van explicar que no volia anar més allà perquè jo havia marxat perquè s'acabava el voluntariat i vam trobar a faltar tot això, i justament aquell dia feia temps que no hi havia tornat, de cop vaig aparèixer i clar, el nen es va quedar petrificat perquè no s'ho creia, i clar, va ser molt maco perquè va venir a abraçar-me, em va donar la carta i no sé, em va agradar molt.
Eureka, el podcast que t'apropa a la Unió Europea.
Tots els joves que han fet el voluntariat tenen clar que és una experiència que els ha marcat i que segur que recomanarien.
Globalment recomano molt l'experiència de European Solidarity Corps. Crec que és un projecte que potser no es coneix prou, no? Però que és molt gratificant i que és una mica diferent a l'Erasmus d'estudis, i que pot suposar un valor afegit al currículum de les persones que ho fan.
Bueno, crec que és important aquest programa per gent que hagi tingut més dificultats a l'hora de poder viatjar, de poder tindre una estança fora de la teva zona de confort, i trobo que per molta gent pues, va bé per obrir la ment, per conèixer noves cultures, per conèixer noves coses.
Per mi, el més important d'aquesta experiència ha estat les persones que he conegut, no només el lloc. La veritat és que encara seguim en contacte. Fa uns caps de setmana van venir uns amics a visitar-me a Barcelona i probablement aquest estiu tornaré a Grècia.
Bueno, la vida está buena. Busca tu oportunidad. Yo, en pasado, pensaba que no puedo hacer nada porque tengo miedo. hoy. Tengo miedo, pero estoy haciendo mucho. Mucha suerte para todos y abrazos.
I aquestes han estat les opinions dels testimonis que ens han compartit la seva experiència. Fins aquí el programa d'avui sobre els voluntaris a la Unió Europea. Ens escoltem en el proper episodi.
Eureka és un espai jove sobre la Unió Europea ofert pel Diari de Barcelona i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Produït per Marc Suí, Pau Torres, Pol Valero i Judit Pallès.